Ramos. Un llamado escuadrón policial y militar de la
Solidaris, Mercè Folch, Catalunya Ràdio.
La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Darrere unes cicles s'hi amaguen moltes històries. Darrere un acrònim hi pot créixer el pitjor dels relats. Darrere d'un terme institucional hi pot haver molt patiment, sí, però també molta esperança. Aquesta setmana ha entrat en vigor la reforma de la llei d'estrangeria que agilitzarà la concessió de permisos de residència i de treball als menors migrats no acompanyats quan compleixin els 18 anys. A Catalunya, més de 5.000 joves migrats atesos per la Generalitat podran regularitzar la seva situació. Quan les xifres es despullen, deixen pas a les experiències personals. La humanització dels anomenats menes, sigla convertida gairebé en un insult, és clau per entendre qui són i el patiment que arrosseguen. Conèixer les experiències dels altres és, sens dubte, el millor antídot contra els discursos criminalitzadors. El Babis i el Youssef, l'un originari d'Algèria, l'altre del Marroc, han volgut explicar la seva trajectòria vital. La por, el mar, la pastera, la incertesa a l'arribada, el periple per diferents centres de menors, el desemparament als 18 anys, l'ocupació de pisos, el carrer, el delicte, però sempre amb la capacitat de treball i d'estudi intactes per aconseguir viure dignament. Un objectiu en aparença simple, però que per alguns col·lectius pesa com una llosa. L'escriptor irlandès Colum McCann, autor de l'excel·lent novel·la Apeirogon, que trobareu a l'altre editorial en català, defensa que hem de reconèixer la humanitat en els altres. No ens hem d'estimar, diu, ni tan sols cal que ens agradem. Ens podem odiar, però ens hem d'entendre. I cal entendre que estem davant de nens, de joves de 14, 15 o 16 anys que troben a faltar pares i avis, de perfils vulnerabilitzats per la duresa dels processos que han hagut de passar en origen, a la frontera i, sobretot, un cop arriben aquí, quan es topen amb l'engranatge burocràtic que els vulnera els drets fonamentals.
Solidaris. Tothom té una història.
El nou reglament de la llei d'estrangeria obre una porta a molts menors migrats no acompanyats que veien el seu futur com un carreró sense sortida. El canvi legislatiu ha de suposar una tramitació més senzilla del permís de residència. Per fi, n'aconseguiran també un de treball i, per tant, tindran més facilitats per accedir a una vida digna. Però comencem pel principi. Aquests nois, perquè de noies encara n'arriben poques malgrat que comença a haver-hi un canvi de tendència, qui són i com són?
Els perfils que ens trobem són molt diversos, no? Els contextos dels quals venen.
Neus Arnal, educadora social i investigadora.
No és el mateix un jove que vingui doncs, de Casablanca o que vingui de Tànger o no és el mateix un jove doncs, que vingui d'un entorn rural a un entorn urbà ni vingui d'una família monoparental a una família doncs, més canònica. Ni les edats, no? ni òbviament el país finalment del qual venen, encara que molts d'ells venen del Marroc.
Després de la duresa del viatge, què els passa quan arriben a l'estat espanyol?
En el moment que arriba, sempre ja l'he identificat a través dels cossos policials i a partir d'aquí s'ha d'acompanyar a un recurs d'acollida. L'any 2017 i 2018, com recordareu, que va haver-hi l'augment d'arribades, aquí es van començar a crear centres marcats per una situació d'emergència, no? I de fet es va crear un circuit en moltes comunitats autònomes alternatiu als centres d'acollida, diguem-ne, canònics, especialitzats per joves emigrats sols. Si aquest jove arriba sense documentació, pot ser que tingui una partida de naixement però no tenir foto, no el pots identificar. Si arriba sense el CIN, no, que és la carta d'identitat nacional en el cas del Marroc, o sense passaport, aquí s'ha de comprovar que realment té l'edat que diu, no? I aquí es fa doncs, a través de la prova usomètrica i s'estipula l'edat que té. Això sí que hi ha un informe del 2014 del Defensor del Pueblo que diu que aquesta prova té un marge d'or de 1,4 anys. No?
S'estan fent proves pilot per dictaminar l'edat dels joves d'una manera més multidisciplinària, per així pal·liar aquest marge d'error. 1,4 anys poden ser determinants si el noi o noia creua la frontera fregant la majoria d'edat. Un cop dins del circuit, normalment viuen en centres repartits pel territori on només s'acullen menors migrats no acompanyats. Se'ls ofereixen estudis, però habitualment són formacions no reglades que els serveixen per aprendre, però poc per trobar feina. Els menors de 16 anys sí que cursen l'educació obligatòria, això sí, amb la dificultat afegida que no entenen la llengua.
Davant d'un futur incert, molt per descobrir, no vull decidir i perdre aquest moment.
L'atenció mèdica també la tenen garantida, però hi ha una mancança important pel que fa a la cura de la salut mental. Això és especialment greu si tenim en compte les vivències que carreguen a la motxilla. Una motxilla que també s'omple per culpa del sistema.
Insistim, més que parlar de perfils vulnerables, a parlar de perfils vulnerabilitzats.
Blanca Garcés Mascarenyes, investigadora sènior, CIDOP.
Posar precisament l'èmfasi en aquells processos que els porten a ser un col·lectiu vulnerable. I aquests processos de vulnerabilització tenen lloc, com explicava la Neus, en origen. Després tenen a veure amb tot el que és el creuament a la frontera. I després, què passa una vegada són aquí, una vegada arriben, diguem, en destí, què es troben moltes vegades amb drets també fonamentals vulnerats i, per tant, això incrementa de nou aquestes trajectòries vulnerabilitzades, dificultats d'accés al mercat laboral, d'accés a l'habitatge i després uns sistemes d'acollida que durant uns anys han estat molt limitats responent a situacions d'emergència, però no fent l'acompanyament degut tant com a menors com després com a joves quan passen a la majoria d'edat.
On és la llibertat de no l'escollir?
No és razonable ni acceptable ver a personas saltando la valla.
No hay dinero, claro, no hay dinero para eso. Sí hay dinero para mantener a menas en toda España.
El cartel no dice ninguna mentira. Cada mena cuesta 4.700 euros en la Comunidad de Madrid, cada plaza de mena.
Lo que hacemos también es respetar y conservar la inversión pública que se ha hecho en ellos cuando han sido menores por parte de las comunidades autónomas, en su formación, en la integración en nuestro país, en definitiva.
Els menors migrats no acompanyats sovint s'han utilitzat com a arma llancívola en la política i són presentats com una amenaça.
Per un costat trobem una extrema dreta que els culpabilitza, els demonitza, no? I realment és un cap de turc fàcil, no?, per explicar i per monopolitzar i per aprofitar tota una sèrie de malestars. Però per l'altre, jo crec que també hi ha una part de culpa en aquest creixement dels discursos d'odi per part de les forces polítiques en general i també, diguem, des de perspectives més d'inclusió, més progressistes, en el sentit que també es cau sovint en un discurs de victimització.
Per Blanca Garcés, cal lluitar contra aquests discursos d'odi amb acció política.
Pot haver-hi tota una sèrie de malestars, sobretot quan les polítiques d'acollida fallen, que tenim uns sistemes d'acollida que crea places d'emergència, però que no acompanya, tampoc en el moment de desinstitucionalització. I tot això genera tota una sèrie de, com dèiem abans, vulnerabilitats i tota una sèrie de malestars que tenen un impacte també socialment que s'han d'abordar i no s'han d'abordar només des del discurs i des de la dicotomia racistes i no racistes, sinó que s'han d'abordar bàsicament fent més polítiques públiques d'acollida, de recepció, d'acompanyament a la desinstitucionalització d'aquests joves i fent més polítiques públiques en general.
Afavorir la convivència entre ells i la societat que els acull també és clau per trencar estereotips i treure pors. La modificació de la llei d'estrangeria que acaba d'entrar en vigor suposarà una millora substancial de la situació de tots aquests joves. Les principals novetats són aquestes.
Que ja tindran un permís, que quan facin els 18 ja inclourà el permís de feina.
Sara Agulló, advocada de FEPA, Federació d'Entitats en Projectes i Pisos Assistits.
Llavors, a l'hora de renovar aquest permís, doncs clar, les exigències econòmiques són inferiors i si no treballen, doncs també hi haurà aquesta opció, doncs amb un informe d'una entitat pública, una entitat privada, un informe d'integració. Després hi ha més cosetes en el Real Decret, però bueno, això seria el principal. Per exemple, clar, hi ha un tema de quan eren menors, no? Abans aquests menors, a la que ja passaven a disposició d'un centre de protecció, es deia abans que hi havia 9 mesos perquè l'administració els hi tramités el permís de residència. Ara, amb el nou reglament, amb la reforma, diu que són 3 mesos.
Segons el govern espanyol, la mesura beneficiarà 8.000 menors i uns 7.000 joves d'entre 18 i 23 anys que ja han deixat de tenir la protecció de les administracions. Però encara queden situacions no resoltes i molts dubtes sobre la seva aplicació.
O sigui, clar, tots els que de moment encara estiguin amb un recurs d'habitatge o estiguin cobrant una prestació econòmica o puguin demanar un informe d'integració social, doncs perquè, o sigui, és important que hagis fet cursos, que dominin la llengua, quantes més coses millor, no? Val, això per aquests nanos que tinguin això, en principi no serà un problema. Però clar, tots aquells que s'han quedat al carrer i que ara han perdut la prestació econòmica, no estan a cap recurs d'habitatge, estan, poden estar en una casa ocupa. Jo que sé, que no puguin demanar un informe d'integració perquè, pel que sigui. Clar, aquest serà un problema i aquests no sabem com ho farem. N'hi ha molts, n'hi ha moltíssims. Al igual que aquests que s'han quedat al carrer i perquè s'han quedat sense res i els han abocat a delinquir o a fer... I alguns ens trobarem que té causes tant informes policials desfavorables com antecedents penals.
Malgrat que els antecedents penals en principi exclouen els joves d'aquestes millores, la Sara considera que s'ha de lluitar fins al final i presentar recursos al·legant que el sistema els abocava en moltes ocasions a la delinqüència per sobreviure. I encara hi ha un altre dubte. La justícia tindrà prou recursos per complir amb el que diu la llei?
Clar, la qüestió és no només fer aquest reconeixement sobre el paper, amb aquesta modificació del reglament, sinó també que aquesta modificació després es plasmi en una pràctica. I aquí hi ha dues qüestions fonamentals. Per un costat l'acompanyament jurídic i després per part de l'administració que respongui a temps i quan toca, no? I aquí tenim molts exemples, per exemple, en l'àmbit de l'asil, on una cosa és el que diu la llei i l'altra és el que passa.
Algunes formacions polítiques han alertat que aquest canvi legislatiu generarà un efecte crida.
De fet, el propi ministre Grande Marlaska parla contínuament de l'efecte crida i, de fet, aquesta és la raó per la qual es va paralitzar l'aprovació d'aquest decret de cara a modificar el reglament de la llei d'estrangeria, justament perquè el supòsit, i dic que és un supòsit perquè és un supòsit, és que limitant els drets dels que estan aquí evitaràs que n'arribin de nous. Tant són polítiques, aquestes polítiques que s'argumenten o es justifiquen amb la por a l'efecte crida, que s'apliquen aquí sobre els que estan aquí amb l'esperança que tinguin un efecte demà sobre els que estan allà. I aquesta relació, de fet, no està demostrada. De fet, l'extrema dreta parla, no?, de la dicotomia entre què és primer, si els seus drets o la nostra seguretat, no? I davant d'aquesta dicotomia, doncs és fàcil caure en la defensa de primer la nostra seguretat abans que els drets dels altres. Però en aquest cas, i en molts d'altres, el que es demostra és que precisament l'única manera de garantir la nostra seguretat és garantint els seus drets.
Divendres 11 del matí. Seu territorial de la Fundació EBEO, Reus.
Hola, bones. Quir,
què tal? Com estem?
Molt bé, vosaltres?
Gràcies per rebre'ns.
No.
I ens esperen al...
Sí, ja estan preparats.
Al Baris, perfecte. This is the first day of my life.
Swear I was born right in the doorway. La Fundació EBEO treballa per donar resposta a les necessitats de nens, d'adolescents i de joves vulnerables. Ofereixen residències i inserció laboral a extutelats i els acompanyen en el camí cap a l'emancipació. També col·laboren amb el projecte Sostre 360, impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, destinats a joves sense llar.
Babis, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, todo bien.
Tú eres de Argelia, ¿no?
Sí, sí, soy de Argelia. Vivo en Oran, soy de Oran.
Babis Nasser, 18 anys. Va arribar fa 2 anys en pastera a Almeria. Era la tercera vegada que ho intentava, orfa de pares.
¿Cómo llegaste aquí, Babis?
Bueno, he llegado en patera. Pasé 16 horas en la patera, era de noche. He llegado a Almeria, en la costa. Pues me quedé en Almería como 3 días o 4 así. Luego subí aquí a Barcelona. Luego de Barcelona fui a Marsella, quedé ahí 1 mes con mis amigos todo. Luego volví aquí. Pues fui directamente a la comisaría y desde ahí empecé los centros.
¿Cuántas veces probaste de subirte a una patera e intentar llegar a las costas españolas?
Pues 3 veces, sí, 3 veces.
¿Qué pasó en las 2 anteriores ocasiones?
Pues en la primera, cuando hemos salido, el mar, las olas estaban muy grandes, el mar estaba muy mal y volvimos. Y en la segunda había mucha policía del mar, pues no podíamos salir. Hemos quedado en la costa y en la tercera pues ya hemos llegado aquí.
Me gustaría que me explicaras qué sensación sentiste al llegar aquí, a ver las costas españolas.
Pues estaba súper feliz, no me imaginaba que iba a llegar aquí y pues, no te puedo explicar cómo estaba, pues súper, súper, súper feliz. Cuando llegas, pasas la frontera y ves la montaña de España, pues ahí ya, te vas a morir de felicidad. Yo cuando llegué aquí, me recé a Dios, ¿sabes?
Claro, es que esto no se dice mucho, es como si el viaje en patera fuera un viaje de rosas, sí. ¿No? ¿Qué pasa ahí, con el miedo, ¿no? Con la gestión del miedo?
Sí, claro, vas a tener mucho miedo, solo vas a ver al cielo, el mar y ya está, no sabes nada de ahí.
Cuéntame la situación que de tu familia, ¿sabían que venías?
Pues en el principio no lo sabían, en la primera y en la segunda no lo sabían, en la tercera sí, porque he traído a mi hermano conmigo, lo he dejado aquí y... No, normal, no me han dicho nada mis abuelos. Si quieres irte, pues que te vayas.
Hablas de tus abuelos, ¿no?
Sí.
Tú no tienes padres, ¿verdad?
Madre, me han muerto cuando tenía 2 años.
Y te criaron tus
mis
abuelos, ¿no?
Sí.
¿Por qué te querías ir de Argelia, Babis?
Pues ahí no, porque no hay futuro, ¿sabes? Si trabajas, no, el dinero que cobras lo vas a gastar en una semana, ¿sabes? No puedes ahorrar ahí. Cuando no te pagan bien, también no te contratan bien las gentes que trabajas con ellos.
O sea, no hay perspectiva de progresar, ¿no? Ni personal ni profesionalmente.
No.
Has estado en diferentes centros, ¿verdad?
Sí, pasé como unos 6 o 7 centros. Así.
6 o 7 centros,
sí.
Repartidos, entiendo, por todo el territorio catalán.
Sí.
¿Por qué tantos centros?
Porque estaban en la montaña, ¿sabes? Y a mí no me gusta eso. Me gusta en el centro, en la ciudad, en donde hay...
No más sé, vida, ¿no?
Sí.
Más movimiento.
Eso.
Claro, tú eres de Orán.
Sí.
No eres de una zona rural, sino que eres de una ciudad muy importante. Por
sí,
tanto,
sí.
Centros aislados, a ti no te gustaban y no te sentaba bien estar allí.
No, pues nada.
¿Qué es lo más duro de estar en un centro?
Lo más duro, pues... La verdad yo no lo pasé muy fatal en los centros. Porque no había problemas con los educadores conmigo. Porque yo era un chico tranquilo, muy bueno, hacía sus tareas, hacía todo, siempre reía. Pues no había muchos problemas, pero con los otros sí.
¿Tú has estado tutelado hasta hace 3 meses? ¿Dónde vives ahora?
Ahora vivo aquí.
¿Qué es aquí?
En la residencia, en un piso de mayores en Araos.
¿Con quién vives?
Con 2 chicos algerinos y 1 marroquí.
¿Cómo te sientes ahora?
Pues más tranquilo y súper feliz.
¿Qué estás haciendo a nivel de estudios y a nivel de formación?
De momento estoy haciendo un curso de supermercados, alimentos, manipulación,
¿no?
Manipulación bueno. De alimentos.
¿Estás contento con esto?
Sí, sí, claro. Saqué de buenas notas y todo.
Y cuando piensas en el futuro, Babis, ¿qué panorama se te presenta?
Pues, no sé. Yo tengo un punto para llegar ahí, que es hacer mi propio negocio y ya está.
¿De qué el negocio?
Pues un restaurante.
¿Un restaurante?
Algerino, sí.
¿Te gusta cocinar?
Sí, muchísimo.
¿Cuáles son tus platos preferidos?
Pero es árabe.
Bueno.
Se llama berenjena.
¿La berenjena?
Sí.
¿Crees que lo vas a conseguir?
Sí, claro.
Ahora con el cambio de ley, las cosas han mejorado...
Sí, muchísimo.
¿Cómo lo recibiste?
No me esperaba eso de verdad, pero estoy súper feliz. Todos estamos súper felices y gracias a esta ley...
La cosa va a ir mejor,
sí.
¿No? ¿Echas de menos, Orán?
Claro. ¿Y quién no?
¿Hablas con tus abuelos a menudo?
Sí, diariamente.
¿Qué te dicen? ¿Cómo se sienten ellos?
Pues siempre orgullosos. Me aconsejan cada día qué hago, qué no lo hago, que me echan también de menos, que me dicen cada día que me vaya.
Esto es lo más duro, ¿no? El vínculo, ¿no? Con la família.
Sí.
Nil, és bonic veure el progrés d'aquests joves, no?
És bonic perquè veus, no?, tot l'esforç que fan els joves en el seu dia a dia per arribar als seus objectius.
Nil Martínez, 29 anys, educador social.
En el cas del Babis, ha sigut una cursa, no?, en profunditat per... Bueno, per intentar ara aconseguir potser algun contracte, segurament, no? Amb el canvi de llei, això serà possible.
Sí, amb el canvi de llei moltes traves a nivell institucional i burocràtic desapareixen, no? O sembla que desapareixeran. Llavors, una de les traves que teníem, que era el permís de treball, ja el tenim aquí. Llavors, bueno, no? Això és un pas més cap a la inserció com a plens ciutadans amb plens drets i deures, no?, que tenen aquests joves, i és el camí cap a la seva emancipació personal i social.
Clar, aquí s'obre tot un escenari, no?, per molts joves que ara estan a punt d'arribar als 18 anys, que estaven segurament fent pràctiques, no?, amb alguna empresa i que segurament ara, doncs, podran encarrilar el seu futur professional.
Sí, en ocasions, no?, ens hem trobat amb empresaris que quan els joves han fet pràctiques, no?, i els acabaven oferint, no?, un contracte o que s'acquedessin a l'empresa, ja que, bueno, no?, és una tònica que es dona també amb els joves d'aquí, no?, que et coneixen a través d'unes pràctiques i volen que et quedis a l'empresa. Nosaltres ens trobàvem amb el hàndicap de que si no oferien un permís de treball d'un any a 40 hores setmanals no els podien contractar, i ara mateix com està la situació, bueno, i des del 2008 és molt difícil, no?, que un empresari pugui oferir aquest tipus de contracte.
Yo me dedico a la hostelería, yo tengo dos restaurants.
Eduardo Álvarez, empresari. Fa 20 anys que es dedica al negoci de la restauració. Aquesta temporada d'estiu ha contractat 3 menors que necessitaven aconseguir feina per poder renovar el permís de residència.
Un és el Mesón de los Arcos, que està en la zona de los Pinos, en Blanes, i otro és la cafeteria Passeig, que està en el Paseo del Mar. He puesto un anuncio y bueno, ahí uno de ellos pues vio el anuncio, me llamó, hicimos una entrevista de trabajo, he hecho una prueba con él. Bueno, el chico no sabía, había que enseñarle cómo funcionaba, porque claro, tampoco al no ser del país, pues hay otras costumbres, pero me gustó porque tenía actitud, tenía educación, buena presencia, tenía ganas de trabajar, tenía ganas de aprender, y ahí pues a través de él, los otros dos lo cogí. Claro, yo necesitaba en ese momento más personal, porque era temporada de verano, y él mismo me los trajo y bueno, hicimos la entrevista y muy contento con ellos. A mí lo que me gusta de las personas es que quieran aprender, que pongan parte de ellos, porque nosotros ahí perdemos dinero y tiempo mientras ellos no aprenden. Entonces lo interesante es eso, que ellos pongan voluntad por su parte, y la verdad que muy bien. Yo, por ejemplo, en mi empresa trabajan gente de varios sitios y yo no soy el primero que no quiero que haya racismo. Son todos compañeros y somos una familia, como yo he dicho, porque nos tiramos mucha temporada juntos, y entonces lo que quiero es que haya buen rollo, que haya buen ambiente por parte de todos. Yo creo que es una buena experiencia. Yo el año que viene, si Dios quiere, si podemos, a lo mejor en vez de 3, pues a lo mejor en vez de 3 son 5. Entonces vamos a darle esa oportunidad.
Vosaltres aquí sou 6 educadors, si no tinc mal entès, un equip de 6 educadors. De quina manera els acompanyeu a tots aquests joves? Perquè aquí és important el verb acompanyar.
Correcte. Sí, el verb acompanyar és molt important, perquè el substituïm a l'antic verb d'ajudar, no? L'ajuda deixa a la persona que la rep en una situació de, com diguéssim, com d'inferioritat, no? Llavors, tu quan acompanyes li dones el protagonisme a la persona, no?, d'aquest procés de transformació de vida i d'emancipació. Si és que al final la tasca dels educadors és aquesta, perquè si la pròpia persona no és protagonista de la seva vida, crec que com a professió tenim un problema.
Hi ha d'haver aquesta mirada horitzontal, no?
Sí, al final nosaltres acompanyem en tots els àmbits dels joves. No és només un sostre, no és només una llar, sinó és com desenvolupes el teu projecte de vida, no? I aquest projecte de vida, com en tothom, té moltes àrees. Des d'una àrea més administrativa, més jurídica, té una àrea d'oci, té una àrea de salut, de com te relaciones amb el teu entorn, de les teves necessitats bàsiques. vull dir, com qualsevol persona, no? Però, clar, amb el hàndicap de que, bueno, no? De que molts d'aquests joves pues, es troben en processos vulnerables i cal un acompanyament més exhaustiu. No?
Clar, cal aquest acompanyament perquè ara la societat veu, no, aquests discursos d'odi que es van augmentant, no, i que estan representats per algunes opcions polítiques que no fan cap favor, no, a aquest procés emancipador de tots aquests nois i noies que arriben amb les situacions que ara ens explicava el Babis, no?
Correcte. Crec que aquests discursos de la por el que fan és potenciar, no, la marginalitat i que algunes persones se'ls tanquin portes per al seu futur. Llavors, crec que també és un discurs partidista per guanyar vots. És simplificar, no? Al final és simplificar un problema, donar-li un protagonisme, no, d'aquest problema a un col·lectiu minoritari, un col·lectiu vulnerable, que al final, bueno, no, això diu molt, no, de les persones que protagonitzen aquest tipus de discursos. I'm coming home, I'm coming home,
tell the world I'm coming home. Josep, què tal?
Bien.
Com estàs?
Josep de Han, 20 anys. Va arribar el 2018 en pastera a la línia de la Concepción, a Cádiz. Era la segona vegada que ho intentava.
Tú eres de Marruecos.
Sí, soy marroquí.
Cuéntame, ¿de dónde eres?
Pues soy de un pueblo al lado de Xarquibir. Pues un pueblo, digamos, muy, muy, muy peligroso.
¿Muy peligroso? ¿Por qué? Porque
hay de todo ahí, como digamos, como Colombia, ¿sabes? Colombia de Marruecos, digamos. O sea, no voy a ser como los más mayores que yo, que ya vi cómo están. La verdad, no hay oportunidades de trabajar, están siempre ahí con drogas, cosas, y eso a mí, quería cambiarme de ahí. Y pues ahí habían muchas cosas, muchos problemas, crímenes, cosas así, y pues yo no quería estar ahí, pues he decidido venir a España, pues le pedí a mi padre que me pague el viaje y no ha querido y tal, mi madre no lo sabía, lo intenté la primera y no he podido porque hemos entrado hasta el mar y tal, y se ha explotado la patera. Y hemos vuelto nadando de ahí, de la playa, y pues el día siguiente hemos ido otra vez. Y hemos tenido muchísimo miedo. Y el día siguiente, digamos, hemos llegado hasta, digamos, que ya no se ve ni Marruecos ni España. Estamos dentro y se ha parado la patera, se ha calentado el motor y nos hemos quedado como 2 horas o así intentando arrancar el motor. Hasta que se ha resfriado un poco, nos hemos movido de ahí, pues hemos llegado a España, hemos salido por la noche entre Tánger y una playa también que se llama Aceila, y pues hemos salido ahí de un río y había muchas olas y tal. Pues bueno, cuando se ha parado el motor, toda la gente se ha quedado llorando y tal, pidiendo a Dios que nos salva de ahí. No queríamos venir a España ya, la verdad. Pero cuando se ha arrancado y hemos llegado por la mañana así, hemos encontrado los salvadores del mar de ahí, de Algeciras, y nos han llevado a un sitio donde nos han dado ropa nueva, cosas así. Ya es la felicidad, y llamé a mis padres ahí al momento, y les he dicho que ya llegué y tal. También han estado felices. Bueno, y de ahí ya empecé mi camino. De ahí he ido a Cádiz, a Sevilla, a País Vasco, a Bilbao.
En diferentes centros,
sí,
¿eh?
Diferentes centros, un montón de centros, porque en ese momento que vine yo, en 2018, había un montón de gente, llegaba un montón de pateras y no habían sitios, plazas en centros, estaban llenos. Y bueno, he estado en País Vasco, estaba el centro lleno y bajé a Barcelona. Pues de Barcelona me llevaron a una fiscalía en Plaza España.
¿Dormiste en los despachos de la fiscalía?
Sí, no habían plazas, hemos dormido donde sea, ¿sabes? He estado unos 15 días y me llevaron ahí en Ars del Vallès.
Sí.
A un hotel, he estado ahí un tiempo mientras arreglaban el centro en Vilanova y la Geltrú. Pues me llevaron a Vilanova al centro y he estado ahí unos meses y me han dado un piso de menores en Sant Pere y Sant Pau.
Veo que hay un periplo aquí de cambios.
Sí, siempre me van cambiando de sitio a otro.
¿Esto porque había mucha gente y se tenía que reorganizar?
No, yo portaba bien en el centro y tal, y me han dicho que tú aprendes rápido, no sé qué, tal, te teníamos que llevar a otro sitio, a un piso donde hay 3 personas más, y ahí te empezas a estudiar y a hacer cosas, porque en el centro no podía estudiar ni nada, ¿sabes? Por tema de papeles, me tardó mucho el pasaporte, que, no sé, un año y algo para que salga. Yo, pues bueno, de ahí del piso, pues estaba ahí hasta que cumplí los 18. Cuando cumplí los 18 no tenía los papeles, pero estaba ya presentando los papeles. No habían plazas en pisos de mayores y yo también he hecho un fallo así pequeño en el piso. No se podía entrar gente y yo metía a un chaval para que coma en el Ramadán, ¿sabes? Y bueno, alguien del piso de mis compañeros se lo ha dicho a la educadora. Y cuando cumplí los 18, pues me han dicho que es lo que hay, tienes que buscarte la vida. Pues salí y he estado viviendo de ocupas, cosas así.
O sea, te quedaste, claro, en la calle, ¿no? Sí. A los 18 termina sí. ¿no?
Y pues el apoyo. He seguido estudiando y saqué mis papeles yo solo y tal. Y luego ya me quedé en ocupas, estudiando, haciendo cosas, trabajar en negro.
O sea que dormías donde podías, ¿no? En casas ocupadas. Podía,
casas abandonadas, pisos que no tienen agua ni luz. Así, en donde sea, ¿sabes? Mientras me escondo de la gente, ya sabes cómo es la calle por la noche. Y pues bueno, he estado un tiempo, como 2 años así. Tenía los papeles, pero no utilizan trabajar. Trabajaba en negro, restaurantes, bares, lo que sea.
¿De camarero?
Sí, y trabajé de camarero, de ayudante de cocina y también un bar de cachimba y así.
Porque claro, tú estando en el centro ibas estudiando, ibas sí, haciendo los cursos de formación que ofrecían.
Sí, he hecho muchísimas informaciones. Pues he estado así hasta que llegó ahora la programa donde estoy, los 360. Pues estoy bien con ellos ahora, me están ayudando mucho y yo sigo estudiando informaciones. Ahora estoy haciendo una información de muso de almacén. Ya saqué la diploma la primera y ahora estoy haciendo comercio, almacén a la vez, los dos. Y pues
tienes muchas ganas, ¿eh?
Muchísimas ganas.
De estudiar y de tirar adelante.
Porque yo soy así desde pequeño, me gusta estudiar y no estar dormido, la verdad. Y bueno, ahí vamos ahora a por ello, a llegar al futuro que queremos.
Nil, el que explica el Youssef és la mostra del desemparament quan es compleixen els 18 anys, no? És a dir, víctimes del propi sistema, no? El Youssef dormint al carrer amb naus ocupades, amb els problemes, no?, que això comporta.
Són alguns casos, no?, que jo crec que és producte d'aquesta crisi, no?, que hi va haver el 2017-2018, d'arribades massives, no?, que se va centrar molt tot en l'urgència, no? Era un moment d'atendre aquesta urgència. Però mancaven recursos de Més 18, no? Que és el que nosaltres treballem en el projecte, el Més 18, l'emancipació. Perquè si només vivim de l'urgència i no tractem els processos següents d'emancipació com a persones que han de participar dins de la ciutadania, en els drets i deures que té un ciutadà, si no els dotes de drets, difícilment podran assumir deures com a ciutadà, no? Clar. Llavors, és important, crec que s'està fent feina ara mateix des de l'administració, de dotar de recursos d'emancipació, Més 18, però sí, el cas del Youssef és un cas, no? És un cas d'un jove que, bueno, ja ho explica ell, no? Amb ganes de fer coses, amb ganes d'estudiar, de formar-se, de treballar, però no, que es troba en una situació vulnerable quan és major d'edat.
Ell té una denúncia, no?, interposada. Youssef, sí, per ocupar una
sí,
casa, no?
Sí, lo que te conté de ocupas, aún tengo problemas con la policía por ocupar pisos, porque no tenía donde vivir y lo hacía, no es por nada, pero ellos cuando me pillaron en un piso, que era propietario, y yo lo abrí para vivir, ¿sabes? Y me pillaron y me han denunciado como robo con fuerza, y yo no he entrado para robar, ¿sabes? Para vivir. Y pues bueno, creo que la ley que ha salido ahora para lo de los papeles, pues creo que a mí no me afecta por la denuncia y tal, no sé. Aún no lo sé, ya preguntamos y a saber si podemos hacer algo o no.
Ho heu mirat això, Nil?
En el cas del Youssef, ho estem mirant. Amb l'anterior reglament no es podia, ja que bueno, directament subdelegació del govern denega qualsevol sol·licitud que tingui una investigació policial darrere.
Clar.
Llavors estàvem treballant en la línia, no?, de veure com la podíem, no?, com podíem compensar aquesta denúncia i com podien treballar, també fer un treball educatiu per compensar, perquè nosaltres no demanem, no?, que s'avorri res, sinó que a les mesures, ja que el jove està acompanyat de nosaltres i està fent un bon procés, siguin educatives més que punitives, no?
Trenco una branca i res ja no m'espanta. Surto de la casa i l'estructura ja no aguanta.
Yusef, ¿hablas con tus padres a diario?
Sí, hablo con mis padres de vez en cuando, porque cuando hablo con ellos me siento mal, porque ya llevo aquí 4 años sin verlos. Y tengo un hermano pequeño, yo tengo 6 hermanas, ¿sabes? Solo tengo hermanas y hay algunas que están casadas y unas que no, pero ellos me echan mucho de menos a mí porque era el único chico, ¿sabes? Y decidí venir, y como cuando hablo con mi madre empiezo a llorar, siempre yo, o ella. Si empieza ella, empiezo yo. Y por eso no me gusta hablar con ellos siempre. De vez en cuando ya está, hablo con ella para que no se quede preocupada y ya está.
Pero están muy orgullosos de ti. Sí, están muy
orgullosos de mí y tal, y siempre me aconsejan y me dicen, pórtate bien, tal, sigue tu futuro, que no pasa nada si no vienes ahora, más tal, vienes de aquí un tiempo hasta que arreglas tu vida y tal, pero aquí estamos esperando. Mientras tenemos el móvil a hablar contigo, es lo más importante, te vemos, nos ves, es eso.
Esto es lo más duro, ¿no? Como decía Babis.
La verdad, yo cuando pienso en eso, pues me claro. pongo mal, ¿sabes?
Claro.
Los echo mucho de menos y cuando estaba ahí no les daba mucha importancia como ahora, ¿sabes? Cuando los tenía al lado, no. Pero ahora, como estoy lejos, sé que me di cuenta de la falta de los padres y el cariño de ellos, la verdad.
Clar, Nil, és que no ens hem d'oblidar. Són adolescents, no? I tenen unes famílies i un entorn. I això, amb tots aquests discursos que ja sembla que se'ls deshumanitza, com si no tinguessin res, ni cap suport, ni cap llaç, ni res, no?
Clar, tothom, no? Deixant una història familiar darrere. I amb això no hi ha cap tipus d'empatia. Com a autocrítica, no? Quan nosaltres treballem a l'àmbit familiar, jo crec que a nivell educatiu tothom t'ho pot dir, no? Que és el menys tocat, no? Perquè moltes vegades també s'obvia informació, no? Els tenim, no? Pues com aquí, com que ara nosaltres som com els nous referents familiars, però no hem d'oblidar, no? Que hi ha una història darrere, que hi ha una comunicació i hi ha unes dinàmiques familiars que, tot i no estar al mateix país, segueixen funcionant. Nosaltres, ara, en el 360, és una cosa que vam voler treballar molt des del principi, el vincle familiar, i en algunes ocasions les pressions que arriben, no? des de les famílies del país d'origen.
Clar.
Perquè desconeixen en moltes ocasions també quina és la seva situació real al país.
Clar, i quin és tot el periple. Vosotros os imagináis la dureza, no?, al llegar aquí?
No, en el principi no lo sabíamos nada. Yo vine con 16 años, no sabía nada, en verdad, solo he dicho que me tengo que ir ahí para hacer un buen futuro y venir a ayudar a mis padres y salvarles de este pueblo que ya te he dicho, te he contado. Pero es lo que hay ahí, no, ni lo puedes imaginar, ¿sabes? Cada vez que mata uno a otro, tal, cosas así. Tengo que salvarles y ayudarles, y por eso vine a España. No, aunque ahora es duro, me da igual, merece. No pasa nada. Para hacer algo a mis padres, da igual. Me quedo aquí aunque sean 10 años, pero hago algo. Claro. Ellos muchas veces me dicen, si estás cansado de ahí, nos echas de menos, bájate sin papeles, ningún problema. Aquí nos tienes y puedes estar con nosotros, ningún problema, pero les digo no.
Babis, ¿piensas igual que Yusef? ¿Ha valido la pena? ¿Está valiendo la pena todo el esfuerzo?
Sí, claro, porque ellos te han crecido y que ellos te han dado todo, te han estado contigo en las buenas y en las malas, y tú tienes que devolverlo este favor, ¿sabes?
¿Te imaginabas que sería tan duro?
No lo sabía, si lo supiera, no venía, te lo juro.
¿Tú también, Yusef?
Pues sí.
¿Te has arrepentido alguna vez de...?
Me arrepentí, pero digo, ya he venido. Es difícil y aunque lo pasemos mal, esos ya se quedarán recuerdos, la verdad, porque viene un tiempo y ya tienes la vida normal, bien, vives bien y tal, y vas a tener todo lo que tú quieras, y eso, todo lo que hay ahora, lo que hemos pasado, se va a quedar, lo vamos a contar a nuestros hijos o algo así, ¿sabes? No va a quedar nada al final. Vamos a llegar a lo que queremos, es lo que tengo yo, siempre, digamos...
Positivo, ¿no?
Positivo, sí. No tengo nada negativo, porque digo yo, todo se olvidará.
Nil, això que deia ara el Yusef, no? No som conscients del patiment, per exemple, en el seu cas, de viure al carrer. Quins obstacles acompanyen a aquests joves que al final acaben fora del sistema, no? Al final, amb quins problemes us trobeu?
El principal és no poder accedir ni a tenir un plantejament de futur, no? la falta de sostre comporta moltes coses i una és entrar en dinàmiques de situació de carrer, no? La dinàmica de situació de carrer en molts casos augmenta molt, no? La probabilitat d'un jove que acabi delinquint o de que acabi un problema de salut mental o que els propis problemes de consum acabin derivant en delinqüència o en salut mental. Vull dir, a més, en unes edats on encara, no? on encara els cossos i les personalitats estan en formació. És un risc tenir joves en situació de carrer perquè, si passa el temps, ens podem trobar ja en moltes ocasions amb dinàmiques ja irreversibles. No?
Josep, a ti te han salvado la vida, me parece.
Sí, me han salvado la vida hasta el punto que iba a llegar a cosas que, pues digo yo, que no tenía ni para comer. Estaba mal, ni ropa, ni nada, ¿sabes? Y no llegué al punto de salir a robar o hacer cosas así porque no puedo. Digo, yo tengo hermana que salga con su móvil, viene uno y se lo roba. Me imagino, me pongo en la situación, ¿sabes? De ellos. Pero ¿qué hago? Me apunté en Cruz Roja, en Cáritas, servicios sociales, todos los lados que me pueden ayudar. Pero ellos me ayudaban, digamos, me ayudaban un poco, ¿sabes? Me mandaban a unos comedores sociales para comer, me daban tarjeta de bus para ir a estudiar y ya está, y eso. Pero en la calle es muy difícil, te lo digo yo, los que no han probado, que no la prueben nunca, porque es muy dura, ¿sabes? Si no tienes a nadie que te ayude, te vas a quedar fatal y digo yo, la familia aquí no sirve para nada. Cuando estaba yo en Marruecos, siempre mis tíos que viven ahí...
¿Viven aquí?
Tengo familia en Gerona, ¿sabes? Pero no se han acordado de mí. Desde que llegué a España, llamo, cuelgan, ¿sabes? De la cara. No podemos hacerte nada. Nosotros también tenemos hijos, tenemos familia, tenemos cosas. Nada, nada de familia, nada.
Yusef, para terminar, cuéntame, ¿cómo ves el futuro? ¿A qué quieres dedicarte? ¿Cuáles son tus planes? Porque está bien hacer planes, ¿por qué no?
Yo tengo planes y sueño grande, la verdad. Porque yo de aquí un tiempo me veo... Me encantaría hacer mi propio negocio de aquí un tiempo, ¿sabes? Un almacén, un supermercado, lo que sea, pero que tenga algo mío, ¿sabes? Quiero vivir como una persona normal, tener lo básico, ¿sabes? Mi casa, un trabajo normal, de donde sacar dinero para ayudar a mis padres y ayudarme a mí mismo.
Os agradezco muchísimo vuestro testimonio, vuestra experiencia y vuestro ejemplo, porque al final... sois ejemplo de fortaleza y de compromiso, de verdad.
La verdad también a vosotros por escucharnos y por darnos la oportunidad de hablar y para que nos escuche otra gente, ¿sabes? Para que sepan lo que hay. Que hay gente que no sabe lo que hay, la verdad. Juzgan y no saben la realidad.
Nil, moltíssimes gràcies. Yusef i Babis, una abraçada molt gran.
Moltíssimes gràcies a vosaltres gràcies. També.
L'altra mirada. Ana Suriñac.
Todos caminos trilham pra gente se ver.
Ana Suriñac, benvinguda.
Hola, què tal?
L'Anna és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W i avui ens porta un dels projectes publicats en aquesta revista sobre els menors estrangers que arriben sols al nostre país. A qualquer distància outro te alcança. Un projecte, Anna, que vau titular Solos Immigrados i que va guanyar el Premi Montserrat Roig el 2019, atorgat en aquest cas per l'Ajuntament de Barcelona. Anna, explica'ns quins són els eixos principals d'aquest projecte de Solos Immigrados.
Doncs aquest especial, de fet, l'objectiu principal era contrarrestar la imatge absolutament estigmatitzada, no?, que es dona des d'alguns mitjans de comunicació i també des d'alguns sectors de la societat civil. I el que vam intentar és algo tan fàcil com posar rostre, nom, cognoms i explicar qui eren tots aquests nens que moltes vegades pues, només se'ls etiqueta amb aquesta paraula que és Mena.
Hi ha, per exemple, la història de la MIAE, membre del col·lectiu Exmenes, de com ajuda els menors marroquins que viuen a les muntanyes de Montjuïc. I també són molt interessants tant l'article com les fotografies del fotoperiodista José Colón, que des del 2001 retrata els nois marroquins que arriben a Espanya. Anna, què destacaries de la feina del José Colón? Perquè durant aquests 20 anys ell ha viscut molt de prop. Què ha significat i què significa el fenomen migratori?
Sí, de fet, el José Colón és, bueno, jo crec que és un dels fotoperiodistes espanyols que més ha treballat amb aquest col·lectiu. Nosaltres a la revista, bueno, és un dels col·laboradors habituals, no? Però un dels assaigs fotogràfics que hem publicat d'ell que més ens ha agradat ha sigut precisament una mostra d'aquests 20 anys, no? Ell, en el seu assaig, mostra doncs, sobretot en quines condicions es troben els nois un cop aconsegueixen entrar a territori espanyol. Llavors veiem, no? Podem veure doncs, nens dormint a sota ponts a Melilla, nens tirats a les platges d'Andalusia, als carrers de Barcelona. I el que fa el Colón és una mica intentar, de fet ell ha dormit amb aquests nois a tots aquests llocs, no? Llavors el que fa és fotografiar-los com el que són, no? Que segons les seves mateixes paraules, no? Diu que són nois molt valents però també molt, molt espantats.
José Colón en aquest article escriu: són nens, mena és un terme institucional, la gent no veu a un nen, veu un nom, unes sigles, però no deixen de ser el que són, nens, no? Aquí hi ha la clau també per treure aquesta etiqueta criminalitzadora constant d'aquestes sigles.
Sí, exacte. De fet, el Colón, bueno, quan algú dedica 20 anys de la seva vida a documentar un tema, doncs això ja va molt més de la feina d'algú, no? Llavors, evidentment, si mirem les seves fotografies, doncs són nens totalment humanitzats, no? Que seria una cosa molt, molt simple i el que hauria de ser el normal, però si ens fixem en quines imatges acompanyen les notícies que parlen d'aquest col·lectiu, pues són bastant diferents a les que normalment fa el José Colón.
Associades a delictes.
Sí, moltes vegades, no tant a delictes, no? Però sí que a les notícies s'acompanya moltes vegades quan es parla de nens migrants que arriben sols, doncs els veiem com amagats, intentant pujar una tanca o inclús tirats als carrers de Barcelona, i a vegades, evidentment, hi ha moltes notícies que estan directament associant aquest col·lectiu a delictes. No?
La part més impactant d'aquest projecte, d'aquest especial que vau fer a la revista 5W, és el treball que vau titular número 51. I aquí és on hi ha la duresa, del que passa quan molts d'aquests joves compleixen 18 anys o quan són considerats majors d'edat, no? Qui o què, Anna, hi ha darrere d'aquest número?
Doncs darrere d'aquest número hi ha la història de l'Omar Diallo, que és un jove migrant que va arribar sol a Catalunya, però no només hi ha la seva història, sinó que també hi ha la història de les conseqüències, no? Que porta moltes vegades les deficiències que trobem en el sistema d'acollida.
Com va arribar a Catalunya l'Omar, si va passar per molts centres o no, si disposava d'algun tipus de documentació, perquè això és el pal de paller, no és la clau.
Sí, l'Omar té una història, un procés migratori confús, perquè de fet nosaltres tota la història de l'Omar la vam poder explicar a través del testimoni de quatre persones que el coneixien, però nosaltres no el vam poder mai arribar a conèixer. I el que sí que sabem és que va arribar a Catalunya a través de Marroc. Sembla que primer va passar per França. A França ell va denunciar que no tenia passaport, llavors li van fer un document. Gràcies a aquest document va arribar a Catalunya. I un cop a Catalunya, ell arriba aquí al maig del 2019, doncs l'Omar el van... Això és una cosa que passa a vegades, no? Que ens hem trobat, sobretot el 2019 passava bastant, que és que anava, l'Omar el van anar movent de centre en centre, no? Durant els 5 mesos que l'Omar va estar aquí a Catalunya, doncs fins on vam comptar va estar a 4 centres diferents. 2 instal·lacions de Barcelona, un hotel a Calella i un altre a Lloret, que no sé si recordes que van tenir atacs xenòfobs per part de la població local, i finalment més tard l'últim centre on va estar va ser a una casa a les afores d'Igualada.
Què va passar aleshores amb ell?
Clar, ell no tenia documentació, llavors ell va dir que era menor d'edat, però no tenia manera de contrastar-ho, llavors l'única manera que poden acreditar això, el que fan és, els sotmeten a unes proves, no? Són unes proves òssies, normalment és una radiologia de muñeca i a vegades també una radiografia a la boca. I amb aquestes proves, quan tenen el resultat, es determina si la persona és menor o major d'edat, no? Però bueno, s'han denunciat reiterades vegades que aquestes proves estan pensades només per constitucions occidentals, que tenen molt marge d'error. Llavors, bueno, no s'està, segons Nacions Unides, no s'està treballant per noves proves. I bueno, en el cas de l'Omar, aquestes proves, quan van arribar, el que van determinar era que era major d'edat.
I després què va passar amb ell?
Van determinar que era major d'edat i van ser els propis treballadors del centre d'Igualada on estava l'Omar els que li van comunicar. Llavors això significava que Omar automàticament quedava fora del sistema de protecció de menors i el que va fer, doncs, bueno, ell es veu que la reacció d'ell va ser, bueno, pues vale, està, no? Ell va dir, vale, està bien, i al cap de 5 dies va marxar del centre i va anar amb una família d'acollida que l'associació, bueno, té una, hi havia una associació a la noia de gent de Guinea, que és el mateix lloc d'on venia l'Omar, i el va acollir una família.
Amb quin resultat?
Clar, llavors el resultat va ser que, bueno, l'Omar no... Els propis treballadors del centre, no?, ens explicaven que l'Omar, igual que molt dels nois, estan molt preocupats perquè per regularitzar la seva situació, no? Estava molt preocupat pels resultats d'aquestes proves. Les proves van, bueno, els van donar que era major d'edat i al cap de 5 dies, quan l'Omar havia estat acollit per aquesta família, va arribar la notícia, doncs, que el 6 de novembre al migdia, el 6 de novembre del 2019, l'Omar es va tirar d'un pont.
Es va acabar suïcidant l'Omar. En aquest cas, en el cas de l'Omar Diallo, la incertesa, el desemparament, els obstacles segurament del sistema se'l van engolir.
Sí, absolutament, no? I a més, al final també moltes vegades molts d'aquests joves, no? Si no són joves exemplars, jo ho he vist moltes vegades en moltes històries que hem seguit, si no és un jove exemplar que ha après la llengua en 6 mesos o els 7 mesos o l'any que ha pogut estar al sistema d'acollida, ha seguit estudis, no ha comès cap error d'arribar tard a un centre, de fer res que no sigui permès, tots aquests nois, quan fan 18 anys o es comprova que no tenen 18 anys, queden absolutament desemparats, no? Llavors això el que genera és, pues, això, no? Aquesta incertesa, el sistema exigint a tots aquests joves que compleixin amb unes obligacions que ni els joves que han nascut aquí poden complir en la majoria d'ocasions, no?
Precisament en aquest reportatge, Anna, i per respecte, no hi ha cap fotografia, només il·lustracions. Per tant, a la secció d'avui de l'Anna Sorinyac el que penjarem seran les il·lustracions que acompanyaven aquest reportatge.
Sí, de fet, vaig dubtar molt, molt en com tractar la part gràfica d'aquesta peça. Molts mitjans van treure la notícia acompanyada de les imatges que parlàvem anteriorment, no? Una imatge absolutament estereotipada del col·lectiu. Vèiem, no? El titular era Omar Diallo, un jove guineà se suïcida, i la fotografia que acompanyava aquesta notícia eren joves amagats en un parc a Montjuïc, no? Evidentment nosaltres això a la revista no volíem fer-ho. Vam estar treballant en la història, de fet, l'Agus Morales, la Paula Erickson, però dos fotògrafs també, que érem l'Àngel Garcia i jo, i al final vam decidir que les nostres imatges no aportaven a la història, que havíem de trobar una altra narrativa, i vam creure que la il·lustració en aquest cas ajudava molt més a complementar la crònica i no vam publicar cap imatge.
Gràcies, Anna Sorinyà, com sempre penjarem aquestes il·lustracions a les nostres xarxes socials. Una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies.
Acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Ismael Cebrián i Albert Cots. Gràcies per seguir-nos a l'antena i en podcast. Una abraçada, gràcies.